Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I és divendres, tenim aquí les Converses Veterinàries. Cada divendres parlem del món dels animals. Amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd, cada setmana els animals són l'actualitat aquí, a Cope Catalunya i Andorra. Parlem amb els experts, amb els especialistes. Anem a desitjar molt bon divendres a la Laia Borràs. Ens saluda des de Raivet. Laia, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, sent divendres molt bé.
Què tal l'estiu? Com ha anat? Com s'ha portat?
Doncs bé, l'estiu amb molta calor, jo crec, com tot, però bueno, amb ganes ja de tornar una miqueta a la fresqueta.
Molt bé. Anem a situar Raivet. Parla'ns de Raivet, què feu i on esteu?
Mira, Raivet és un centre de referència en rehabilitació, vale? I ens dedica sobretot a la patologia ortopèdica, neurològica, i una miqueta a la geriatria, bàsicament, que és una miqueta als animals una mica oblidats. I estem aquí al carrer La Salle, número 37, al centre de Girona.
Al centre de Girona, molt bé. I, com bé has dit, és un centre altament especialitzat. Molt
exacte.
Bé. Doncs, Laia, avui volem fer una consulta que, a més, ens va molt bé perquè mai n'hem parlat. I és un tema que interessa i fins i tot arriba a preocupar bastant. Anem a parlar dels anisakis. Què són els anisakis?
Bueno, els anisakis és una parasitosi, és un paràsit, és un com si perquè ens entenguem, és un cuc rodó, vale, que es troba en alguns mamífers marins i alguns peixos.
I fins aquí, bé, perquè estem parlant d'animals marins. Però què passa amb els anisakis? Arriben a l'home?
Exacte, sí que arriben a l'home, perquè també es localitzen en alguns peixos de consum habitual. Llavors, si no t'aprenem una sèrie de mesures higièniques a l'hora de la manipulació de l'aliment, doncs ens podríem contagiar amb aquests paràsits.
Clar, i arribat a aquest cas, imaginem que els humans poden tenir molts problemes, no?
Sí, bueno, normalment els problemes es donen quan consumim peix que està parasitat i no es congela prèviament o no es cuina, no? Llavors, sobretot això, hi havia molta casuística, doncs, en els països orientals, on hi havia més cultura de menjar peix cru, no? En format de sushi, carpaccios, no? Però cada cop com que aquest tipus de cuina s'està també portant a la cultura occidental, doncs, el fet de no tindre aquestes consideracions, no? O congelar o cuinar, doncs pot provocar la parasitosi per anisakis.
Ara, quan anem al supermercat, veiem que molts supermercats tenen a la venda doncs, productes d'aquests de sushi. I, a més, s'estan popularitzant moltíssim i la veritat és que estan boníssims. Però ens ho podem menjar amb tranquil·litat, aquests sushi que trobem tant en un restaurant com en un supermercat? Sí?
Sí. En aquests ens els hauríem de poder menjar amb total seguretat alimentària, perquè sempre, abans de poder-los servir, aquests peixos, o a vegades es pot trobar també inclús en el calamar, o en el pop, o en la sèpia, sempre s'han de congelar prèviament abans de poder servir-lo i comercialitzar-lo. Tot el que és comercialitzat, prèviament ha d'haver, o legislativament, hi ha una obligació de congelació.
I quan diguem congelació, de quina temperatura estem parlant?
Estem parlant doncs, que hem de congelar aquests peixos a uns menys 20 graus, vale? O inclús inferior, durant mínim 5 dies. I això només s'aconsegueix amb aquells frigorífics doncs, que són de 3 estrelles o de més. Si té menys de 3 estrelles, doncs es recomana que el peix es compri ja congelat.
Clar. Suposo que aquí el problema pot venir si anem a la peixateria a comprar peix, no? I ens el volem menjar cru.
Clar, aquí hi ha el risc principal. Això no ho podem fer. Avui hem de congelar i després consumir, o bé cuinar. Llavors, això també és aplicable a tots els tipus de preparacions, és a dir, no només al format de carpaccio, sinó també si fem bocarons al vinagre o altres peixos en escabeix, el sashimi, el sushi, els carpaccios, el peix marinat, com el ceviche, vale? Quan mengem els ous de peix crus o pràcticament crus, tota aquesta, la salmorra, tot això, o fumat, tot aquest tipus de preparacions que no hi ha una cocció, sinó que hi ha un marinatge, s'ha de congelar prèviament. Aquí sí que hi ha un risc de parasitosi per anisakis. A vegades són visibles, però a vegades són les larves, no? que encara no són visibles, però també són parasitàries, evidentment.
Si una persona no pren les precaucions i es menja un d'aquests paràsits, pot arribar a tenir problemes?
Sí, principalment els primers símptomes que podem apreciar són un trastorn gastrointestinal, és a dir, a les 2-3 hores d'haver ingerit un anisakis, podem trobar dolor abdominal, diarrees, nàusees, vòmits, val? I normalment això pot ser autolimitant o no, o pot realment comportar un problema. Sobretot això té molta importància per a aquelles persones que són al·lèrgiques, perquè també es poden desenvolupar no només quadres gastrointestinals, sinó quadres al·lèrgics. Val? Llavors, aquí sí que és d'urgència mèdica doncs, el tractament.
Doncs hem de vigilar molt amb aquestes coses.
Exacte.
Ja que estem parlant del tema dels anisakis, vaig a preguntar-te per el peix que comprem habitualment. El peix que consumim els humans, hi ha algun consell en general? Podem anar a una peixateria amb tota la tranquil·litat, al supermercat? Això té control veterinari? Com funciona?
Aviam, els consells... Tu a la peixateria pots comprar el peix perfectament, llavors aquest peix és un peix que ha passat inspecció a la llotja, no? Però sí que és veritat que aquests anisakis hi poden ser presents. I això no vol dir que el peix sigui dolent, vol dir que nosaltres hem de tindre una higiene d'alimentació, hem de congelar el que comprem i després ho hem de consumir o hem de cuinar-ho. Fent això s'elimina i no hi ha cap risc alimentari en el peix. Hi ha altres peixos, per exemple, que no hi ha aquest risc. Aquests peixos s'infecten d'aquest paràsit, sobretot si viuen doncs, al mar, no? Els peixos que són d'aigües continentals o de piscifactories, d'aigua dolça, com per exemple les truixes o les carpes, no tenen aquest risc de parasitosis perquè és un ambient controlat. ¿Vale?
Uh-huh. Els peixos que els hi donem cocció, que no congelem perquè els donem cocció. Com ha de ser aquesta cocció? Perquè, per exemple, podria ser un error fer un peix, diguem-ne així, a la platja, però fer-lo poc fet, no? Això podria també portar problema.
Exacte. Mira, heu de... Per evitar la contaminació, no? El millor és comprar el peix net i sense vísceres, i sense les tripes, perquè aquest paràsit es troba en el sistema digestiu, val? De l'hoste. Llavors, l'abans possible. Llavors, es pot, perquè us feu una idea, doncs una peça que té uns 2,5 centímetres de gruix doncs hauria de cuinar-se mínim 10 minuts, vale? La seva totalitat, donant un mínim de 5 minuts, vale? Donant voltes, volta i volta. I com a mínim ha d'arribar a una temperatura de 60 graus. Si aquesta temperatura no s'arriba i es cuina per un temps inferior, doncs l'anisakis pot no ser eliminat.
L'anisakis es pot veure a ulls humans?
A les formes adultes sí que es poden veure, vale? Llavors simplement amb una neteja s'elimina. Jo recomanaria congelar aquella carn i després descongelar i cuinar, o descongelar i fer la preparació que es desitgi. Un cop congelat, aquest paràsit s'elimina. Mm-hmm. La càrrega parasitària mora.
Bé, la pregunta que vaig a fer, ja no sé si l'haig de fer amb un veterinari o amb un biòleg marí, però sí que sembla, desafortunadament, que és una realitat, que cada cop hi ha més contaminació en els mars i els oceans i que cada vegada doncs, es troba, per exemple, més microplàstics en l'interior dels peixos. No? És un bon moment per recordar que, per favor, siguem tots una mica curosos, nets i endreçats quan... i que no contaminem el medi ambient en general i els mars i oceans en particular, no?
Correcte, sí, aquest no és el meu camp de treball, no? Diguéssim, nosaltres ens encarreguem a retenir més de lo que és les zoonosis, no? Les enfermetats que poden transmetre els animals a l'humà, però, com bé dius, tots el que són els biòlegs o els científics marins tenen molt més coneixement sobre causa, però està clar que tot el que sigui intentar evitar el consum de les vísceres dels peixos doncs pot ser una ajuda, però clar, també aquests microplasmes es poden veure doncs, en el teixit magre, no? en la carn, en altres llocs. Llavors, clar, és una mica conscienciació a nivell de la ciutadania, però bueno, aquí jo no et podria donar gaire més detalls perquè
no és el
nostre camp de treball.
Clar, clar.
No.
D'aquest tipus de paràsits, gambes, escamarlans, aquest tipus de marisc que està alliberat d'aquest anisakis?
Sí, el que no és necessari congelar, no? Són les ostres, els musclos, les cloïsses, i tots aquests mol·luscs que són bivalves, no? Aquests no hi ha risc d'anisakis. Normalment d'anisakis ja es diu que es troben als peixos, val? I en els mamífers marins.
A nivell de zoonosis, a nivell de possibles malalties que vinguin dels animals a les persones, en el cas dels peixos, a part d'anisakis, hi ha altres perills potencials o bàsicament aquest és el principal problema?
Principalment aquest és el principal problema que ens podem trobar quan ingerim un peix que no estigui congelat, no està cuinat i s'ingereix directament cru. És el principal zoonosis que ens trobem en el nostre dia a dia. Uh-huh. Poden haver altres més minoritàries, però aquest és el principal que més es diagnostica, no? I més risc hi ha per nosaltres.
Laia, ja que estem parlant de peixos, vull fer una pregunta bastant innocent, que pot semblar una broma, però no ho és. Hi ha moltes persones que tenen aquaris a casa, i tenen peixos, hi ha qui té només el peixet amb un sol peix d'aigua freda, però hi ha qui té aquaris fantàstics i sensacionals molt grans d'aigua calenta i que, en fi, crien peixos i tot això. Els veterinaris interveniu amb aquest tipus d'animals? Hi ha algú que se li posi malalt al peix i el porti al veterinari?
Bueno, sí que hi ha veterinaris especialitzats en el que és la fauna exòtica, no? No és el meu camp, perquè jo me dedico més als animals domèstics, als petits animals domèstics, Però sí que tenim veterinaris que s'han especialitzat en la fauna silvestre i fauna exòtica, i aquests animals també es poden emmalaltir, poden agafar fongs, poden fer infeccions bacterianes, val? Perquè depèn molt de l'estat de l'aquari, no? Es poden crear microalgues, pH canviar-se... Llavors és molt important també tindre un bon assessorament en el cas de que tinguem aquaris de més de 5 litres, no? Perquè realment sí que els peixos es poden... emmalaltir en un medi que no és net, no? I que llavors comencen a proliferar una sèrie de bactèries i algues i fongs que poden emmalaltir els nostres animals de la peixera, no?
Avui els peixos són el tema del programa i anem a preguntar si els nostres peluts poden alimentar-se de peix, bé sigui cuinat o bé sigui a través de pinsos.
Mira, qui em coneix una miqueta ja sap que jo no treballo amb pinsos, no ho considero una nutrició biològica, amb la qual cosa aquí doncs, el peix dins del pinso doncs, prefereixo donar-li el peix. Però sí que quan jo recomano menjar carn de peix, no? Diguéssim que el gos i el gat és un carnívor, no? Vull dir, bàsicament mengen carn d'origen animal, i podem donar peix, sí que podem donar peix de manera complementària, no hi ha problema, i també amb la mateixa cura higiènica que seria com si l'alimentéssim nosaltres. Si el donem cru, doncs s'ha de congelar prèviament, no és el mateix pels anisakis, ¿vale? Perquè aquí sí que pot haver una parasitosi també per a l'animal. Jo recomano sempre treure les espines, perquè tot i que no siguin cuites, és un os fibrocartilaginós, bueno, no m'agrada especialment donar-ho. A mi el peix concretament m'agrada trencar-li el cru una mica i cuinar-lo abans de donar-lo, així com altres dietes com la barba i tal, la carn, no hi ha cap problema. Amb el peix sí que jo recomano donar-lo cru. Es pot donar peix blanc, es pot donar sardines, que són superbones, es poden donar vitamina B12 brutal, es poden donar llaunes, es poden donar crues, jo en el nostre exemple ho congelo sempre i després ho descongelo i els adon crues amb les espines, no passa absolutament res, perquè està congelat. I els hi encanta. O en llaunes amb oli d'oliva, també es pot donar. Vale? És un complement molt bo a la dieta.
En el cas de la carn, ens has dit que sí que es pot donar carn crua en segons quines dietes?
Sí, ja tenim una modalitat de dieta, que és la dieta crua biològicament adaptada, vale? Que comúment es diu la BARF. Doncs en aquesta dieta sí que hi ha d'haver unes mesures higièniques, sobretot per la manipulació de l'humà, més cap al gos, perquè el gos té un pH superàcid a l'estómac i allà pues, es destrueix tot i no té cap problema, per això pot digerir els ossos crus. Però nosaltres sí que, prèviament, en tota la carn que s'ofereix al gos també s'ha de congelar perquè per reduir la càrrega parasitària. La càrrega bacteriana no es redueix, per això és la principal mesura de cuidar-lo a l'hora de manipular aquestes carns, a l'hora de descongelar-les a la nevera, no? Per evitar contaminacions creuades i a l'hora després de servir-la. Però sempre, sempre, igual, si nosaltres fem una dieta crua, biològicament adaptada, sempre la carn s'ha de congelar prèviament per reduir la càrrega o eliminar la càrrega parasitària, i sobretot la carn de porc.
Sobre l'anisakis, ho pateixen més els peixos de piscifactoria o poden també ser igualment els salvatges? És indiferent?
No, són els salvatges principalment perquè són els insectes. Els de piscifactoria tenen un ambient controlat, llavors no tenen un avantatge, però almenys aquesta doncs la tenen.
Bueno, alguna cosa tenien que tenir.
Alguna cosa, sí.
Molt bé, doncs...
Penseu que els de piscifactoria estan alimentats normalment amb menjar comercial, amb pinxos, llavors, clar, no és una dieta biològica, no?
Clar.
Per tant, la possibilitat d'infectar-se és molt nul·la.
Molt bé. Hi ha alguna cosa més que puguem recomanar, que puguem destacar per donar tranquil·litat i seguretat alimentària a la gent que ens escolta? Podem...
És molt fàcil eliminar anisakis, o congeles o cuines. Ja està.
Amb això, tota la tranquil·litat del món, no?
Amb això, tota la tranquil·litat per menjar el peix, que és molt sa.
I també hem dit que si anem a comprar el sushi al supermercat, doncs que no hi ha problema.
Preguntar perquè... si s'ha congelat, sobretot, i sobretot per les embarassades, sí que recomanar doncs, no menjar peix cru durant l'embaràs, per això.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs ha estat una sort perquè és un tema que mai havíem tractat en el programa, el tema de l'anisakis, que és un tema que poca broma, perquè val la pena tenir-lo doncs, ben clar, i a més perquè és molt fàcil de poder doncs, prevenir i tenir-hi problemes. Tot això ho hem conegut a través de la Laia Borràs, que des de Raivet doncs, sempre ens aconsella i ens parla de temes més que interessants. Laia, eternament agraïts.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins una altra oportunitat. Tornem d'aquí 7 dies amb aquest programa que ha fet possible la col·laboració amb el Col·legi Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Fins la propera setmana. Adéu-siau.